A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs quina bona cosa, han passat 10 anys d'aquell 22 de gener del 1999 en què a Ràdio Maricel, amb motiu del 60è aniversari, aleshores, de l'entrada de les tropes nacionals a Sitges, venint de Vilanova, vàrem reunir en aquesta taula la Mercè Sella, en Sam Barrachina, en Josep de l'Eco i també l'enyorat Manel Carbonell. Tots quatre perquè ens retratessin, cadascun a la seva manera, com havien viscut aquell 22 de gener, com havien viscut aquells 3 anys de la guerra, com tots quatre coincidien en aquella alegria que s'havia acabat tot i en la gana que havien arribat a passar durant aquells 3 anys. La conversa començava a partir d'uns textos, les memòries de Ramon Planes i el llibre de Roland Sierra sobre aquells Sitges del 39 al 41. Comencem.
Era, si no recordo malament, cap a les 3 de la tarda. Feia estona que en tot el poble s'havia estès un estrany silenci, des de la nit anterior que s'havia produït l'evacuació total de l'altre exèrcit. Dic exèrcit perquè d'una manera o altra s'ha de dir. Policia, per dir-ho també d'una manera o altra. Elements en revolucionaris que no acceptaven ser els vençuts i dels quals es deia que en farien una de grossa abans de marxar. Des de la primera hora del 22 de gener, Sitges va quedar abandonat a la seva sort. De vers migdia, es va veure que algú circulava pels carrers. Aquest algú, alguns, avançava amb precaució, com aquell que es mou en un camp minat. Havien deixat potser alguna bomba, aquí o més enllà, a la cantonada? No. El rellotge avançava i no es produïa cap fet alarmant. Només que un va dir, «Sona Vilanova», així, en veu baixa, com si temessin despertar un malalt. Fins que, venint de ponent, es començaren a sentir uns cants, que s'acostaren. Entraren soldats, oficials, hi havia gent que plorava. Nosaltres també volíem ser alliberats. Alliberats de la guerra, de la inseguretat, de les cues per a procurar-nos aliments, de les bombes. Què vindria, però? El mateix dia 22, diumenge, a les 3 de la tarda, Isidor Cartró Robert es va presentar a l'Ajuntament de Sitges i va ensenyar al secretari municipal, Josep Maria Ferrarons Tarragó, l'acte aixecado un parell d'hores abans per Eusebio Sanz Coll, oficial tercero honorífico de l'Auditoria Militar de l'Ejército de Ocupación, mitjançant la qual se'l nomenava president de la Comissió Gestora Municipal de Sitges. Isidor Cartró, definit per Ramon Planes com a carlí de tota la vida i que no tenia res de falangista, havia estat president de l'agrupació tradicionalista de Sitges i regidor de l'Ajuntament abans de la guerra. Del 24 al 28 de juliol del 1936, tant ell com Felip Fonsoler, Enric Valls Vidal i Antoni Benazet Plana, membres també de l'agrupació tradicionalista de Sitges, foren detinguts i empresonats per les milícies del Front Popular que van demanar la seva mort en assemblea popular celebrada a la sala d'espectacles del Prado. Conduïts a Barcelona, després de diversos trasllats fins a recobrar la seva llibertat, Font, Valls i Benazet havien aconseguit traslladar-se a la zona franquista, mentre que a Cartró li fou impossible, malgrat haver-ho intentat diversos cops. El primer que va fer Isidor Cartró va ser requerir al secretari que li comuniqués a operador de qui en els últims mesos havia ocupat l'alcaldia, Joan Santaló Camps, a l'objeto de que llamado con urgencia a estas casas consistoriales, le confiera, previo arqueo de caja, posesión del cargo de alcalde presidente. El secretari va contestar que, segons tenia entès, Santaló havia marxat de Sitges i que ignorava el lloc on era, i també si, abans d'anar-se'n, havia delegat les atribucions del seu càrrec a alguna altra persona. Així mateix, Cartró va ordenar al secretari municipal que fossin convocats per aquell mateix dia a les 4 de la tarda els sitgetans Joan Mates Petit i Joan Ribes Cantó, a l'objeto de, reunidos en comissió gestora, celebrar esta sesión para posesionarse de los respectivos cargos que les han sido conferidos y adoptando los acuerdos que entiendan procedentes. A part de Ribes i Matas, Cartró va convocar també Bonaventura i Julià Massó i va fer obrir un llibre d'actes, en el primer foli del qual es va copiar íntegrament el requeriment més amunt esmentat i que representa el primer document oficial dels Sitges de l'època franquista. Tot això succeïa un 22 de gener del 1939. Per recordar aquest 22 de gener del 1939, saludem en Josep Benoa Soler, Josep de l'Eco. Josep, bon dia.
Bon dia.
El teníem el dimarts, en Josep, i alguna cosa ja va sortir aquest dimarts. Saludem la Mercè Sella. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem en Samuel Borratxina. Samuel, bon dia.
Bon dia.
I saludem en Maneu Carbonell. Maneu, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Samuel, comencem per tu. Quants anys tenies aquest 22 de gener?
Aquest 22 de gener, uns 22 anys tenia.
Uns 22 anys.
22 anys, sí.
Ens deien Samuel, ell era fora de Sitges.
Sí, jo estava fora de Sitges. Jo estava incorporat a l'exèrcit. Sí.
On estaves?
Jo estava a Sant Cugat, bueno, ara direm Sant Cugat del Vallès, que en deien Pins del Vallès. Llavors era Pins del Vallès, sí. Quan van venir les forces, em vaig retirar, em vaig anar cap a casa, el que vivíem, al carrer Montaner, 401, que allà em va venir l'Àngel Antonio Mingote a veure la seva mare. Sí. I allà vaig esperar que entressin les forces.
Quan vas arribar aquí a Sitges?
Aquí a Sitges vaig arribar justament per l'enterrament de l'avi. I l'avi hi vaig venir mig a peu i mig en camion. Vaig venir amb el meu pare, tots dos van venir així. Uh-huh.
Que l'enterrament de l'avi va ser el 29, em sembla, pocs dies després va ser,
ja,
més o menys.
Em sembla que aquí...
El 29 a finals de...
El 26 de desembre.
El 26.
No, espera.
Més, més,
no,
perquè...
el 26 va ser la missa.
El 26.
Mm-hmm. I ell va agafar una pulmonia.
Va agafar una pulmonia, sí.
Mm-hmm. I es va morir, no sé, me'n recordo.
Bé, a finals de mes.
Sí.
Manel, quants anys tenies el 23
de gener? Doncs va ser el dia 27 de gener.
El 27
de gener, sí, ja me'n recordo, sí.
Manel, quants anys tenies?
Jo en tenia 16. I això que diu... El Samuel, que va venir a peu i amb camió i això, en aquells moments, ja feia uns 3 o 4 dies, que totes les nostres muntanyes estaven plenes de gent de l'exèrcit republicà que desertaven amb armes i sense armes, normalment sense armes. Però era una marxa contínua, veies a través dels pins i a través de les roques i això, gent que fugia, gent ja... completament desmoralitzada, i hi havia individu que portava 3 dies sense menjar, és a dir, era una cosa realment espectacular. Jo justament el dia 22, el dia que van entrar els nacionals a Sitges, nosaltres estàvem, com que vivíem aquí prop de l'estació, i hi havia el perill de que vinguessin a bombardejar perquè contínuament hi havia moviment d'avions perseguint, doncs, els túnels on hi havia una concentració de vagons de gasolina, doncs ens havíem traslladat feia una setmana fora de Sitges. Per tant, estàvem pràcticament a prop de Mas Quadrell. I llavors totes aquestes coses del camp les podíem veure d'una manera perfecta. El dematí del dia 22... la primera senyal de que ja els teníem aquí va ser una forta explosió amb la fumarada corresponent, perquè van volar el pont aquest de la carretera de Sitges a Sant Pere de Ribes, és a dir, el pont de Jafre, la riera de Jafre. Sí. I després d'això, aquella gent que marxaven d'aquella manera desmoralitzada eren els mateixos, doncs, que et donaven seguretat que no ens podia passar res.
Això ho veieu des de casa, Manel?
Això no. Dins el bosc, dins el camp, dins d'aquestes muntanyes, no? Mm-hmm. Estàvem a prop prop de Mas Quadrell, amb una caseta d'aquestes de vinya que ara es volen, diguem-ne, refer o regenerar o conservar, i doncs allà hi vam estar uns 4 o 5 dies, i és clar, vam poder veure el que passava a fora de la vila. A partir del migdia vam baixar tots cap aquí baix i ja vam viure tota l'entrada dels nacionals.
Després en parlarem d'això. Sí. Josep, bon dia.
Bon dia.
Quants anys tenies?
15.
15 anys.
15.
El dimarts ens vas explicar, estaves a casa, tu?
Estàvem tranquil·lament a casa. Jo vaig sortir, com habitualment fèiem, vaig sortir mig de matí, devien ser 2:15, i vaig anar a casa de l'Isidro Mercet, un silenci sensacional, allò que dèiem abans, eh? No vaig tenir cap sensació de perill ni res. El carrer Bonaire avall, la Ribera, tot desert, carrer Carret amunt, i vaig anar a Camp Mercet, que vivia... Precisament ell vivia a la casa on jo vaig néixer, l'any 21. Ja la tenia, aquest cos ja el tenia pamat. I com vaig arribar a Can Mercet, em va obrir la porta el seu pare, es va posar les mans al cap. Però Josep, on te vas? Que no fas, no tens consciència del moment que estem vivint? Dic, senyor Mercet, que vivim ara, que estem ara. Quan no saps que les tropes franquistes estan a Vilanova i estan venint cap aquí? Escolta, no sé si he sentit alguna cosa, però escolta, si hi ha una pau de tranquil·litat. Ja t'estàs anant cap a casa seva, cap a casa teva de seguida. Maca, llavors sí que vaig fer una mica de por, eh? Perquè hem pensat que hi ha un pati buit per tot arreu. I a la segona vegada que recarret avall i que rebuen aire, vam esperar l'hora de dinar i tranquil·lament tots a taula. Però bé, menjàvem allò que en Negrín recomanava tant, que mengessin llenties. Estava menjant un plat de llenties. I llavors el pare va dir, sembla que sento un soroll estrany. Vam sortir al carrer. I vam sortir al carrer, ma germana, la Carmen, el pare i jo. I al cap d'un al carrer hi havia una patrulla del general Franco,
sí,
tres soldats i un alférez que anaven en bicicleta. I el pare els va saludar, els va fer entrar, que havia fet una patrulla de reconeixement per veure l'assumpte com estava. I tots estaven molt tranquils, clar, els republicans havien marxat, havien deixat tot. Precisament els republicans, un oficial, el dia abans, havia dit, em sap greu aquest poble que és tan maco que l'hagin de fer molt bé, perquè des del Garraf, jo que dic Manel, que estic canonades, tenia intenció de bombardejar.
I van bombardejar.
I van tirar.
Perquè el Prado el van tocar.
I era sota.
Tu eres sota.
La gent del Mercet i jo. Bueno, deixa't tornar enrere.
Estava amb el cap de la vila.
Quan... Llavors jo tenia les claus d'una casa del costat del Carbonaire, allà, que era telègrafos. Jo, com que l'impremta no tenia feina de res, i havia col·locat a telègrafos, que havia un cosí, un home casat amb una cosina meva, que deia en Callejo. Jo tenia les claus i vaig posar al terrat. Llavors sí que va ser impressionant, perquè per la banda del Vinyet ha tapuït, de soldats i banderes espanyoles i cotxes i canons. Bon, vaig esgarrifar i que pare, mira què passa, tots van pujar cap dalt. Llavors vaig anar a una altra vegada a Can Mercet. I per cert, ara ja no hi ha por, perquè...
Ara ja sé de què baix.
I llavors vam anar cap a la fregata, i allà asseguts hi havia, potser que des 400 soldats, no sé, tots estirats per terra, bruts, i cantant, i contents, perquè la guerra se'ls hi acabava. Però es feia una impressió de cansament molt gran. I vam continuar cap a l'Ajuntament, que llavors ja havia un cotxe que va venir més tard, l'Auxili Social. Vam anar cap al carrer del Prado, que estava ple de soldats, i després va ser quan van bombardejar. Van tocar dues la teulada del senyor Ferrer Camps i atacar el notari, el Monzó, i nosaltres a dormir les pedres com que tots els soldats es van estirar amb les escopetes apuntant al cel i no sé que volen matar el cel, però vaja, això va ser el començament el que vaig viure jo el 22 de gener,
l'imatge d'aquell dia. Mercè, quants anys tenies?
14
anys.
Que vaig de fer? Pues a casa, com que vivim al carrer Sant Francisco i també hi havia una pau, un silenci, i no hi havia ningú pel carrer. I ma mare, que era una dona molt, molt equilibrada, va dir, d'aquí no surt ningú ni anem a muntanya, perquè la gent se n'anava a muntanya, el que ha dit en Manel. Si hem de morir, morim a casa. I tots vam estar molt conformats, perquè la que m'anava a casa era la mare. I el meu pare va dir que sí, pobre home, que sí, que bueno, que sí, que ens havíem de morir a casa, ja estàvem tots... I teníem una que havia sigut mainadera meva, i la seva mare, la Salvadora Milà, que tenien por del carrer Sant Sebastià i havien vingut a viure a casa. I aquells es van posar un matalàs en un quarto sota l'escala i no van sortir. I la mare els va dir, bueno, vosaltres...
Feu o què?
Però nosaltres, cada un seu llit i res. I llavors, bueno, jo, com que era més xafardera, vaig mandar-me al segon pis i també vaig mirar... I vaig veure un soldat, però això, tranquils, dos, tres... I llavors, sí que això me'n recordo, la tia Lola, de l'estanc, joven, joven, jove, que sois de los nacionales. I segurament no devien dir que sí, perquè, esclar, això, la contesta dels soldats no la vaig sentir. Llavors la Lola, noia, sortiu, sortiu. I tothom va sortir menys els de Can Candelari. perquè la Mercè, l'àvia d'en Vicenç, allà no va sortir ningú, la xica ja volia sortir. I bueno, però després ja, una mica més tard, vam sortir tots i va sortir també la xica. La xica només, la xica. I llavors, el setet, bueno, i vam anar al cap de la vila, i tothom content, perquè verdaderament havíem patit molt, molt, i sobretot nosaltres havíem patit una gana espantosa, i estàvem tots molt contents, molt contents. I no sé, ja no me'n recordo de res més, això que diu de la llet condensada, tinc com un record que no sé on te'n van donar, que també devia anar-ne jo a buscar. No sé, això no me'n recordo.
Però aquesta és l'imatge d'aquell dia.
Sí, però res, una tranquil·litat, i res, i tothom content, i tothom, no va passar res, no. Tothom mm-hmm. content, s'ha acabat la guerra, que encara es havia acabat, però bueno, l'ha acabat.
Això és el que...
Per fora, sí. Amb aquesta tranquil·litat que hi havia, perdó, al migdia, a fora, hi havia un gran tiroteig. I això, a Sitges, poc se'n van enterar.
Sí, se sentia.
És a dir, que aquí, al Puig de Sant Isidre, doncs hi havia una bateria de muntanya, que va ser la que va disparar contra el Prado i aquí a casa del senyor Ferret, i al mateix temps hi havia infanteria, que estava més o menys organitzada, a pesar que hi havia aquesta gran massa de desertors, no? I llavors van començar a disparar, de tal manera que les tropes, diguem-ne, que tenien d'anar avançant, quan van arribar a la cruïlla del ferrocarril amb la carretera, allà a sota d'aquell dipòsit que hi ha a les cases d'en Silvestre, van fer posar tota la tropa redossada allà, perquè, esclar, xiulaven bales pràcticament perdudes, eh? Jo, esclar, quan eren les 4 de la tarda, ja m'havia allunyat massa de casa meva i això, me'n vaig voler tornar. Llavors, amb aquella gent que hi havia allà, amb aquells soldats que tenien d'entrar a l'atac, perquè no sabien a davant si tenien gaire enemic o no, els hi estaven repartint conyac, eh? Perquè agafessin forces aquelles que en Josep va detectar que entraven cansats, sí. No? Uh-huh. Els havien repartit conyac. Jo, anant amunt, amb 17 anys que tenia, tot d'una se m'aixeca un amb una baioneta i m'agafa pel coll i em diu rojo, 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 i em volia matar. Escolta, però, vull dir, que no hauria sigut gens raro una víctima més, que dius, bueno, no passa res, eh? Jo estava tan tranquil, estava tan segur de que no em podia passar res, que, a més, vaig tenir la sort d'una cosa, de que un dels soldats que havia entrat, com que tots desitjàvem, doncs, que allò s'acabés i que entressin aquella gent, em va donar la primera vegada que vaig tenir algo referent a el que venia dels nacionals, em va donar un brodat, un petit brodat, per posar-te aquí la camisa, que eren les 5 fletxes, m'entens? Sí. I llavors em vaig guardar com, diguem-ne, un trofeu de guerra. I amb aquest individu, perquè els amics el van agafar de seguida, perquè van veure que anava a matar una criatura, aquell individu, doncs em vaig treure allò i vaig dir, no, home, mira, si jo sóc, comprens? Amb això el vaig poder convèncer, però si no, potser no seria aquí.
Samuel, quant temps vas estar, tu, al front, a fora?
Al front no hi vaig estar mai.
Mai?
Jo sempre vaig estar a Pins del Vallès, en tendència.
Uh-huh. Sí. Què se sabia allà del que, de la família, del que passava aquí, què en podia saber?
Que anaven avançant les forces, que anaven avançant, i nosaltres i tots vam anar marxant, cada cap a casa seva. Ahà. Uh-huh. I llavors va ser quan jo em vaig anar a casa, al carrer Montaner, i vaig esperar que entrés les forces.
De casa en tenies notícies? De la família, dels de casa, en podies saber...
Sí, perquè jo anava molt sovint a Barcelona. Jo m'escapava a peu, des de Sant Colgat, o sigui, de Pins del Vallès, m'escapava per el Tibidabo, anava a casa, els visitava, i me'n tornava cap al puesto. Ningú se'n donava compte. Mm-hmm.
Aquí han sortit dues coses. Una, això que deia la Mercè i que em sembla que tothom compartís, tothom es va alegrant al fons que això s'acabés.
Oh, i tant,
uns i altres.
Allà a Pins del Vallès vam veure que s'ho començava a acabar això quan van venir les forces internacionals, que es van venir a retirar allà. Es van agrupar totes i d'allà ja van marxar cap als seus països. Uh-huh. Van venir alemans, argentins, portuguesos, tota classe de gent va venir allà.
Uh-huh. Ara, això que preguntes tu, de que hi havia una alegria general, sí. Uh-huh. I ho constata el mateix Tarradellas amb el Ja sóc aquí. ja sóc aquí, ell diu que el dia 26, quan Barcelona va caure, doncs que generalment la gent tenia ganes, doncs, de que tot allò s'acabés, i que per això hi va haver una entrada tan triomfal d'aquestes forces a Barcelona, el mateix Tarradellas. I en Xicoy, expresident del Parlament de Catalunya, també ell, aquí van assassinar dos germans, un d'ell perquè era, doncs, capellà, doncs també amb unes declaracions que vaig llegir, també deia el mateix, és a dir, que ells certificaven que realment tot Catalunya desitjava que entressin les tropes nacionals.
Anaves a dir, Josep?
No, no.
No, és que us anava a preguntar. I com éreu, Sitges, d'aquell moment? Bueno, perquè tu m'has dit que passàveu una gana de por.
Oh, a casa, una gana de por. No hi havia res.
De fet, expliques coses ara d'això amb els seus fills, els nens que sigui. I no s'ho creuen, costa de creure.
No, sempre diu que és un
costa rotllo. De creure.
Que és un rotllo.
Costa de creure, sí.
Sí?
És que van passar coses grosses, eh? Sí.
Per això, entre altres menjar, coses, per això us hem reunit aquí.
A banda del menjar, vale. Coses grosses. Les estanteries de les botigues eren buides. Jo me'n recordo que va haver últimament van inventar una truita.
A veure, què era això?
Uns polvos grocs amb un sobret. Sí. I tu els posaves a cobre si tenies oli o el que tinguessis, perquè d'oli també no n'hi havia, i sortia una espècie de truita que tenia cert gustet, no sé, però ens la menjàvem, Ves, quin rei tot.
Sí, sí. Era truita i bunyols, també. Bunyols sí.
Gana?
Feien invents.
Era bastant miraculosa, perquè tant si hi havia oli com si hi havia una altra cosa, sortia una truita.
Sí. Això és un petit exemple, anant d'altres coses.
Sí. Però i això, totes les botigues, els prestatges buits, i nosaltres, per cert, teníem una botiga al carrer Major, i pues, es va anar buidant, i mai més la vam poder retornar, perquè està la postguerra vam estar molt contents, però la postguerra també ja te la regalo, almenys a Cancella.
Tot regalem la postguerra també.
Va ser molt dur.
Va
ser una continuació del final de la guerra, va ser tot un bloc.
Molt. Molt fort la postguerra.
L'únic que això que deies tu, que és clar, jo en principi felicito perquè hagi organitzat aquest col·loqui, perquè des d'acabada la guerra que no s'havia vist que cap mitjà de comunicació recordés això, l'avantguàrdia el dia 26 ho constatarem, de que ignora, per exemple, de que van entrar aquí les tropes nacionals, etc. I així successivament, és a dir, que sembla que hi hagi com una espècie de consigna o una mena de por que no titllin de feixista o de cosa rara a una persona que recordi un fet tan transcendent com va ser aquest canvi.
No té res a veure
ni amb el que pensava l'un, ni el que havia fet l'un, ni el que desitjava l'altre. El que té res a veure és el fet històric, que va haver un canvi total, però que en aquells moments era una alegria immensa.
El sentiment vostre després de tota aquesta situació.
A mi anava molt bé una cosa, quan estava a telègrafos, allà al autòdrom, hi havia un centre de reclutament. Hi havia el reclutament.
Sí, allà vaig estar jo, primerament.
A l'autòdrom també.
Llavors venien molts telegrames per l'oficial que allà, pel comandament de l'autòdrom. I a mi anava bé, perquè com allà arribava un parell de xuscos els tenia segurs. Hombre, com arribàvem a casa amb el... Oh, Josep! I llavors hi havia el racionament dintre de casa. Quan allò es canta per tu, anant fent, i es anava vint d'aquesta manera.
Quan veu començar a veure, no ho sé, si des de dins d'un poble, quan un és jove i tot això, un se'n pot adonar, que això s'acabava, o que es començava a acabar, o que semblava que s'acabés la guerra?
Jo diré una cosa.
Hi ha alguns, no ho sé, alguns símptomes des del punt de vista d'un poble que es comença això?
Sí, però jo et diré una cosa. Mira, a diferència, diguem-ne, del que jo veig en la joventut actual, nosaltres, amb 14 anys, vèiem, jo, la meva manera de pensar i la meva manera de veure les coses, la manera d'enfocar-les i la manera en què preveiem els 14 anys el futur és la mateixa manera que ho veig ara. És a dir, que no he tingut de veria res. Però, per què això?
O sigui, perquè entre altres coses, la guerra us va fer grans.
No, és que abans de la guerra, mentre es preparava i es veia venir a la guerra, que de fet era inevitable, mira, jo porto aquí el cap, el porto partit, i no puc enganyar-ho, perquè amb la meva calvície es veu, i aquí s'obre la columna vertebral, de el dia 1 de maig de l'any 36 vam anar un grup de la Federació de Joves Cristians. Tu no sé si venies, Josep. L'Arnau sí que venia.
A Barcelona.
No, vam anar al Fondo del Tro a esmorzar, a celebrar el 1 de maig, i ens vam trobar aquí a l'estació una concentració, te'n recordes? Una concentració del PUM que anaven aquí a Vallcarca a fer un acte, doncs, propi del partit, eh? Bueno, nosaltres vam anar tranquil·lament, érem de la federació, ens vam separar perquè ja hi havia uns odis i unes coses, bueno, i ens vam anar al Fòrum del Tro, i just quan començàvem a esmorzar vam començar a baixar unes pedres així, que la primera em va picar aquí
el cap. Et va encertar, en fi.
Sí. I gràcies a la molla que fa un, sí, diguem-ne, amb el cap, va picar aquí i de rebot aquí s'obre la columna vertebral, que hi porto dos sets considerables. Sí. Per dir-te que nosaltres, que érem només de la Federació de Joves Cristians, hi havia un odi desmesurat, eh, perquè estaven totes les consciències, doncs, més o menys trasbalsades. De resultes d'això, potser vam madurar abans d'hora. Nosaltres, jo recordo, quan
amb,
a vegades...
Amb això esteu tots d'acord?
Sí, sí. Quan a vegades sí ens reuníem, escolta, es feia...
Anàvem junts, eh?
Anàvem junts,
sí, sí, exacte. No, però per això...
La,
per
la
això
gana
no
em va fer madurar.
Teníem... La gana et va fer madurar.
L'Arnau, l'Udon, etcètera, érem tota una colla, i a vegades entre nosaltres, tenint aquesta edat, discutíem de lo que preveiem de futur. I a nosaltres el que ens obsessionava i ens feia por és el que després va venir. És a dir, que mitja Europa quedés en poder de Rússia, de, diguem-ne, el comunisme. I a mi, i a tots, vaja, ens estranyava que hi haguessin gent, i avui t'hi trobes, molts intel·lectuals...
Amb això hi pensàveu, els 13 anys, els
14... I tant, i tant. I escolta, jo això t'ho puc demostrar perquè jo tinc un diari, sí, sí, fet des de l'any 36, des de que em va passar això al cap, de durant pràcticament tota la guerra. Jo en recollia totes les impressions que teníem i tot el que preveiem que passava. Això als 14 anys, dels 14 als 17 anys, nosaltres d'allò. I un dels que formava part del grup, que era també en Cinto Piques,
sí, eh? I Llorenç,
que, exacte, i Llorenç, i això, doncs jo ara quan penso en allò, penso, escolta, però si eren molt més grans del que ens pensàvem, perquè avui et trobes amb intel·lectuals, que han llegit molta història i això, i que la seva joventut van fer el mateix que van fer els d'Oxford, eh? Que va sortir aquell grup de intel·lectuals que en definitiva van ser espies, espies, eh, contra el seu propi país, afavorint, diguem-ne, el que era Rússia. Jo inclús quan va acabar-se la guerra i hi havia tota aquesta gran incògnita, deia, és raro que en Franco no enviï gent que ell sap o creu que són comunistes a Rússia a passar unes vacances perquè vegi el que és allò, perquè si van a Rússia ja se'n convenceran de lo que és, eh?
Però això és el que algun
això
dels temes
nosaltres
que...
llavors vèiem, vèiem.
Els nois, però jo no.
Vèiem. No, bueno, però és que nosaltres
no,
discutíem.
Diferent, diferent.
Perquè mira, a més direm
una cosa. En la vida de casa, Mercè, què es pensava?
No, a la vida de casa teníem molta feina a menjar. Ja t'ho he dit, nosaltres, per
a sobre,
mi...
A sobreviure.
A sobreviure.
A casa érem apolítics. La mare, re. El pare, del retiro. No, bueno, era de la política, sí. Una beneita, perquè sempre he sigut més beneita. Sí, bueno, beneïda. Bueno, bohèmia, bohèmia. Bohèmia, bohèmia. Jo vaig fer això, la gana, la gana. Jo no pensava, aquest també era més gran, també llegia més a casa.
És a dir, no pensaves
en aquesta. Ja no compràvem el diari, ja no compràvem res, perquè no teníem un duro. Llavors jo només pensava, quina gana, quina gana, quina gana. I la gana va ser que vaig començar a robar, que em vaig col·locar l'estrella i vaig, bueno, robar, diguem-ne, cap a l'estómac. I em vaig, i ma mare, que era molt religiosa, em va dir, escolta, Mercè, això t'has d'anar a confessar. Perquè a casa no hi vaig dur res, eh? Perquè, ui, la senyora Pepita, ai, quina una... I llavors, mira, vaig anar amb mossèn Graviel, i com si el veiés amb les mans així, dic, miri, mossèn, amic, mossèn, que he robat. Has robat? I doncs què has fet? Dic, miri, un torcinillo, una encasada, dos caramels, un ou de mona allà al vàter, que va trucar l'anya Pepita i em vaig anugar. I diu, eixerida, noia, eixerida. Apa, vés-te. No em va fer ni...
Això que estàs perdonat.
Home, escolta, perquè és veritat. O sigui, a casa l'obsessió era aquesta. Podem menjar cada dia. El meu pare, una gana que es va menjar, em sembla, Estefaniola, Bueno, la va fumar i jo una gana, no sé per què tanta gana, ara no en tinc, una gana horrorosa. I llavors la Montserrat Mirabent, la Maria Rosa i jo ens hem dedicat a anar pels camps, a saber on hi havia figueres... I
a buscar el que trobéssiu.
Sí. Ens vam aprendre tot el terme de... I no ens va passar
mai. Es recorda tant el final com l'inici de la guerra?
Sí.
De l'inici també.
De l'inici també.
Jo el vols dir... que no tinc memòria, se m'escapa les coses. Mm-hmm. Però hi ha diversos fets que queden clavats. Que
marquen, no per exemple?
No, al final, al començament de la guerra, al final, sobretot, i cosetes d'entremig que van colpir. Era la muntanya Sant Isidro, te'n recordes?
Sí, home.
Que vam trobar, cada diumenge... trobar una patrulla armada pel mig camí, i tu... diu, què enteneu perquè es coneixien, no? Eren de Sitges. Diu, anem a la vinya de l'Onclo. Com que sabien que era pagès i tenien de vinyes, s'ho van creure, però no hi anava la vinya de l'Oncle.
No.
Anàvem.
Anàvem sempre a la muntanya de Sant Isidre.
I allà ens espallàvem.
Cada diumenge i allà...
I fins i tot vam deixar dintre una ampolleta, vam firmar un document tots, i el vam deixar, i després de la guerra vam anar buscant-la.
Ja no hi havia
l'Oncle. Sí. Sí.
Perquè del 18 de juliol...
Allà anàvem a discutir les nostres coses, que no ens sentien ningú, només els arbres, els ocells, que ens estimaven.
Perquè del 18 de juliol, què en recordeu?
Jo, el 18 de juliol, la primera notícia que em vaig tenir va ser l'ofici del diumenge, que era el 19 ja, i m'ho va comunicar en Teixidor, Roberto Teixidor. Estàvem a missa, i em diu, saps què passa al Marroc? Què passa? Diu, doncs que s'han aixecat les forces del Marroc, el Terç, etc. I això, què dius ara? Bueno. I llavors ja se'n parlava, tota la gent que hi havia per allà, això, ja se'n parlava, això. Llavors, el que sí, al migdia, des de casa, va passar per davant de casa, que, esclar, va pressionar una mica, la Guàrdia Civil, que estava de puesto aquí, formada, és a dir, que anava en formació militar. Que raro. I al cap d'un parell d'hores, doncs, uns cotxes, ja amb una gent una mica rara, que portaven uns xicots que branejaven aquí, que doncs eren doncs una gent que se sabia de l'antiga noblesa catalana, i que se'ls emportaven, ja anaven a emportar-se'ls cap al comitè de milícies antifeixistes, i després es van tenir 3 o 4 dies fent-los omplir sacs de sorra per fer unes defenses allà a la piscina, bueno, bestieses, però que en definitiva era per humillar i per, doncs, tenir en compte la gent que podia pensar de manera diferent dels que llavors dominaven la situació. Això són les primeres...
Això és el primer record que tens.
Notícies que jo recordo,
Sí. Aquests sacs de sorres que tu dius, te'n recordes?
Sí.
Vam fer aquella fortificació al cap del Vila.
Exacte, sí.
Perquè es pensava...
Sí, que semblava que defensessin la farmàcia Ferret. Sí.
Això va ser... Sí. Això era el 36.
Sí, sí. Sí. Mentre estaven... que nosaltres ho veiem bé com amplien sacs de sorra, va venir un destructor anglès... a recollir tots els estrangers que hi havia.
Els que posaven Thompson, un que es deia Thompson, aquell no volia marxar, Thompson, sí. Que era amic meu. A més, això que digueu ara, dels sacs de sort i tot això,
que diguem nosaltres les Cipieres,
ara
es van anar pujant els estrangers que hi havia de turistes, que hi havia forces, però llavors el turisme començava
a moure's una mica.
Un turisme molt bonic, abans, no?
Sí,
i tant. El terramar que era de categoria Pales, i... hi ha altres establiments molt petitets, modestos, però molt ben acondicionats, i tenim els turistes. Sí. Esclar, el 36 els va aixafar. Llavors venia un destructor anglès i els va agafant tots i els va portar com si els veiés.
Aquesta és l'imatge que tens del 18 de juliol?
D'aquell moment donat.
Home,
jo el conseqüent, tenint el diari a casa i tot i d'impremta plegat, va haver moments greus.
Sí.
Sí, almenys la sang glaçada.
Ara, quan va venir, diguem-ne, el moment...
suposo que sí, evidentment.
Sí, es va donar un ensurt.
Sí.
Ara quan estàvem dinant,
esclar,
que va venir una patrulla, van 6 o 7, 2 o 3 armats van quedar fora, sí. Altres 2 o 3 van entrar dintre, i el pare va venir, diuen, ara, esclar, no, venien a incautar-se de l'impremta per que fos l'impremta del comitè antifeixista, i llavors tots vam respirar una mica. Però el susto de tots ja el vam tenir.
Esclar.
I després no vull saber altres coses.
Llavors el fort va ser quan van començar a assassinar gent.
Sí.
Jo me'n recordo que anàvem amb un grup que sortíem de la biblioteca I al sortir vam veure un moviment raro pel poble i això, que la gent anava una mica esverada, i al mateix temps que anava esverada anava, doncs, quasi amb secretisme, no? I resulta que havia tornat l'expedició que havia anat a Mallorca, recordes?
Sí.
I llavors al sortir de la biblioteca al vespre vam veure de què hi havia aquests moviments, i vam veure una determinada casa on es veu que hi havia el noi que havia anat amb aquesta expedició i que hi havia deixat la pell. I llavors allà hi havia una sèrie d'individus que van dir: això ho tenim d'arreglar aquesta nit. I l'arreglo va ser que aquella nit mateixa van matar el pare de l'Arnau, un íntim amic nostre, van matar una sèrie, els escolapis, van matar una sèrie de gent que no tenien res a veure ni amb la política ni amb res, comprens?
Sí. Això va ser una altra de les coses que...
Això va ser el més impactant, comprens? Va ser el més impactant.
Mercè, el 18 de juliol.
Jo el 18 de juliol, bueno, tenia 10, 11 anys, encara no, i de fet tot això que explica Manel Escaio, tot això no en sabia tant, però sí que vaig tenir una gran alegria a la vista de tothom, perquè van dir: s'ha esclatat la guerra. I vaig dir: quina sort, no hauré de tornar a un col·legi que la Quima Cavallol em havia fet anar, que pobra dona, va ser molt bona dona, però jo no li... bueno, de pensió a Barcelona, i jo, que estava acostumada a ser un piret de platja, em van posar un any en un col·legi de Barcelona de la presentació d'unes monges franceses, que per això són francès. Doncs mira, vaig pensar: quina sort, perquè jo aquell col·legi tan lligada a dormir a les 8 al corro de la patata, bueno, parlàvem en francès, però és igual, m'ignorava, jo deia: Déu meu, jo no em posava mare, mare, la nit, mare, i les monges em deien que callés, esclar, i estava aquí, m'ho havia fet a fi de bé, i tots a fi de bé, però a mi em van fotre.
I això va servir perquè tornessis aquí?
No, jo vaig dir: carai, han cremat el convent, quina sort, cremaran el meu col·legi. Això va ser la meva... Mira, tenia 10 anys. També s'ha de ser... Sí, vaig dir: quina sort. És que ho trobo horrorós.
El que pot passar un 18 de juliol dins el cap de tothom,
I llavors amb la Maria Rosa i la Montserrat: ja no tornaré més al col·legi, ja no tornaré més al col·legi. Oi, oh, i la meva mare, pobra dona, ai, les flaçades, el matalàs, que ho havíem de portar. I la guerra, bueno, ma mare ja era diferent, però jo... Encantada
de la vida.
El primer dia,
recordo, evidentment.
No sé si venies tu, Manel, que érem tota la colla, em sembla que el diumenge mateix, el dia 19,
sí,
al vespre, anàvem passejant per la Ribera,
sí,
i vam sentir el general Godet, que l'havien detingut,
sí,
que va entregar, i almenys que s'acabi la sang a Barcelona,
sí,
i que s'acabi tot el drull.
Sí.
I va parlar ell, rendint-se, vam sentir...
Sí, ell va ser el que va donar
ràdio,
perquè va venir de Mallorca.
Sí, tot tenien la ràdio posada,
sí,
i nosaltres vam sentir com el general Godet parlava...
En Companys el va convèncer, obligar, etc., que perquè no hi hagués, doncs, més sang,
això,
doncs, que parlés per ràdio, que és aquest,
sí,
moment que dius tu,
sí,
donant l'ordre a totes les seves forces de que es rendissin, perquè, doncs, ja s'havia acabat.
Això era el diumenge mateix, el dia.
Era el mateix diumenge al vespre, sí.
Samuel, el teu 18 de juliol.
Llavors aprenia a conduir.
Aprenies a conduir?
Me'n recordo d'això. Van dir que hi havia una revolució, que van començar a venir camions carregats de gent, que em van fer portar tots els sants que vinen a casa a cremar allà sota el baluart. El dia següent, després em passejava...
Sí, aquesta imatge que recorden alguns, aquesta imatge és... Aquesta imatge dels sants cremant...
Em vaig portar el que hi havia a casa...
Per cert, que hi havia...
Tot el que era religiós,
Llavors el pare teníem una Bíblia de Montserrat dels monges de Montserrat, que és molt important, molt maca, i va ser bé greu això treure-ho. I van a veure amb el Santaló, de l'Esquerra Republicana, que es va portar estupendo... Diu: Pepito, diem, Pepito, en Soler, no ho trec, això és una joia, això que tens, no cremis pas, això. I llavors es va...
Ho va aconseguir, salvar de la crema.
A casa tenim... Es va portar molt bé.
Tenim un quadre molt maco, d'una puríssima, molt antic, gros. Vaig portar a cremar tot, però això no és el tot. L'endemà em passejava per la Ribera, com recibia un cafè, per allà al passeig, per allà davant del... devia ser per allà davant del surt, i se'm presenta uns tios, amb mono, amb un fusell, i anàvem 3 o 4, em recordo les altres quines eren, i ens apunten i ens demanen el carnet sindical. Diu: carnet sindical, no sé què cony és això, allò, no sé, que m'explicàvem bé. Diu: veraneantes, demà a les milícies. Bueno, van demanar cap aquí les milícies, aquí el que eren les mercedàries. Ens agafen, es posen en un camió.
No et deuria fer massa il·lusió, suposo.
No,
dir, tanta feia.
No, no, m'és igual.
A veure què passava.
Que sabia jo.
Sí, sí.
Que a mi del vinyet, quan jo dic, que on era això, això no pinta gaire bé, això, eh? Quan dic, perquè ens anem cap a la mata. Arriba el vinyet, van tombar. I ens van portar a sota el baluard. I allà em van donar una escombra, i em van fer escombrar tot el que havia cremat.
Les cendres.
Les cendres i tot. Jo vinc, escombra, que escombra. Va passar un xicot, un home que es deia Ferret. Diu, tu, Samuel, què fas aquí? Diu, com, mira, cony, escombro, ves. Diu, vinga, cap a casa teva, ves a casa teva. Llavors va venir aquell home emperador, li van fer complir sacs de sorra,
sí.
Allà baix, mentre jo escombrava. Jo no hi vaig tornar més, a mi em va dir que me n'anés i me'n vaig anar. Ho deixava net, eh?
Sí. No, deixa... I en tenies una versió d'això del cap de la vila, quan en Josep estava comentant això dels sacs de sorra? O era això que...
No, jo, perquè jo també no vaig estar molt de temps aquí, veuràs.
Mm-hmm.
Jo vaig... Em van cridar i vaig haver de tornar a presentar de seguida. Em vaig presentar llavors amb l'exèrcit franquista. Em vaig presentar a Barcelona, perquè de bon principi ja m'havia presentat a Barcelona i em van enviar a Zamora.
Mm-hmm.
Amb un tren de carga que hi vaig estar 4 o 5 dies per anar a Zamora. Un tren de carga...
Una de les coses que va impactar va ser quan van començar doncs, a obrir les esglésies, a assaltar els escolapis, a assaltar les mares mercedàries, a robar-ho tot, a cremar-ho tot, etc. Això, de fet, va ser un impacte, va ser un dels impactes també que van ser immediats el 19 de juliol.
Perdona, el que me'n recordo jo és que van venir amb un camió amb una metralladora volien fer caure la mare de Déu del campanar.
Del campanar, sí.
Sí. Allà, vinga, però res, sí. No em pogués, esclar, si és de pedra.
Disparant amb una metralladora.
Això me'n recordo ben bé, d'això.
Sí. Uh-huh.
Jo estic a casa, si vam cremar sants, i vam bonics, i vam antics, i
coi, a casa
molt
també,
bonics, sí. Molt. I tots, sí. Menys una mare del Linyet, que la meva mare era més llesta, i encara la tinc jo, de Don Sant Fèlix Clarà, que també és parent nostre, perquè tenim molts parents nosaltres, entre els barretxines i que no casagaven mai. Doncs aquest era el pare del pare. I la van rotllar, era un oli, i la va posar en unes vigues que teníem els safreig, lletges i velles. I allò, mira, jo ho tinc a casa i és ben bonic, de Sant Fèlix Clarà.
És a dir, que ho va aconseguir salvar.
L'únic, però cronocòpies, has de les cronocòpies de vidre en sants pintats, meravelles, perquè casa era una casa d'àvies, besàvies, ties solteres, i abans les ties solteres tenien sants, ara ja les ties solteres ja, mira com també en tinc jo.
En aquests 3 anys, en algun moment veu patir per vosaltres mateixos i per els de casa?
Home, nosaltres érem joves, patíem pels de casa.
A casa meva
sí.
Tal com et dic, nosaltres, en Josep, per exemple, va patir per el seu pare i pel seu oncle, perquè tots dos van estar a la presó.
Em van donar un ensurt.
Clar, clar.
Una senyora que feia feines a la pensió Rosés va dir amb la meva tia, la tia Caia, la tia Leucàdia, va dir, amb el seu nebot li fumarem un susto. Una vegada, Manel, tu també devies venir, abans del 36, devia ser el 35,
sí.
Esporgàvem les palmeres,
sí.
A Baix Mart,
sí.
I queien les palmes grosses, i nosaltres, que anàvem 10, 12, 15, no sé, tu, Piques, jo, Arnau, els Mercets, tot,
mm-hmm.
I es va fer gràcia això de les palmeres, i com que veiem moltes pel·lícules de l'Oest, els índios, vam agafar tots palmeres, i començava, el índio... I la gent els envoltàvem fent les danses rituals índies, fèiem una rodonya i voltàvem la gent que passava i la gent reia, però es veu que en un moment donat vam envoltar una senyora que no va riure i de la colla més em va conèixer amb mi i és la que va dir a su sobrino, i la mare va agafar por i em va treure de Sitges i vaig anar que ben bé un any a Badalona amb la meva germana. Jo vaig fer de transportista, d'ajudant de farmàcia, vaig fer vendre verdura a la plaça amb el meu cunyat, allò vam fer de tot a Badalona. Vam veure morts per la carretera, sustos per tot arreu, però vam anar trampejant.
Sí, sí.
Què em podies saber del que passava aquí, mentre estaves a Badalona?
Home, escrivíem a cap, però poc.
Però poc.
Sí.
Sam, aquest record o aquests records d'en algun moment en què patissis per tu, pels de casa?
Pels de casa, sí. perquè el meu pare era el vicepresident de la Lliga Regionalista, i va passar de que quan va venir el que explicava en Manel, quan hi va haver aquell desastre d'aquí de Mallorca, en una tarda van matar molta gent, i l'últim que van anar a buscar va ser el meu pare. Abans la gent havia costum de posar-se la fresca, que en dèiem, al carrer, i va venir un cotxe desfrenat a poc a poc, i uns tios amb fusells cap a casa van fer treure tot, per allà van fer sortir tota la gent del carrer, com si hagués tingut d'haver una gran batalla. I llavors van venir a casa a buscar el meu pare, i el meu pare diu, jo sé per què em veniu a buscar, però per mi voldria parlar amb vosaltres. I diu, bueno, doncs parlem. Van entrar al despatx, els va dir, home, que jo tinc una família, jo tinc 5-6 fills aquí hi haurà un drama. I mentre ell parlava amb aquesta gent, el meu avi va portar un gabinet així de la cuina, diu, així que treguin ton pare, tu i jo ens hi fotrem a sobre.
I no el van agafar?
No. I llavors li van dir, diu, mira, ens has de donar paraula que no et mouràs d'aquí en 24 hores. A més de tot, el van tractar bé. Inclús no el van tractar ni de tu, el van tractar de vostè. Vostè no marxi en 24 hores. Ens donen paraula, diu, no marxaré. I la teva mamà el va venir a casa a buscar i el va acompanyar a Barcelona.
Ai, caram, això no me'n recordo.
Sí.
Hi ha coses que no te'n
recordes. Manel? Tu eres
amb el
nen,
Sí, però sa mare el va venir.
Mm-hmm. Manel, algun moment que recordis tu especialment en què pateixis per tu o pels de casa en aquests 3 anys?
Home, molt especial no, perquè el meu pare, Déu gràcies, no s'havia significat en res, etc. Per tant, no hi havia una cosa.
No més enllà que...
Jo, entre amics o nois de la meva edat, sí que m'hi havia trobat, eh? I encara són gent, és... un que corre per aquí Sitges.
Aquest suposo que és el gran problema de la guerra, no? El trobar-se amics o trobar-se coneguts.
Però no em vaig fer cas. Ell, aquest, anava amb un altre i jo justament sortia de casa de l'Arnau, que aquella nit li havia mort el seu pare i que havia anat allò, i que llavors ells acabaven d'arribar de trobar-lo al peu del camí de la Trinitat, assassinat allà. I llavors jo me n'anava cap al cap de la vila i me'n recordo que a la cantonada d'Isla de Cuba amb Jesús hi havia aquest que dic, junt amb un altre, que era, doncs, tenia uns llaços d'amistat amb mi i amb la meva família especials.
Manel, ell també té la teva edat, és
un parell d'anys més que jo.
No,
però diu, aquesta nit anirem per aquest, entens? Sí, mateix.
Bueno, casa també.
I jo me'l vaig mirar i no em vaig fer cas, i vaig passar de llarg, i vaig pensar, ets massa jove, em sembla, perquè puguis fer una cosa.
Això és allò que queda aquí, no?
Sí, no ho vaig dir ni a casa ni res, perquè no s'espantessin, perquè si ho hagués dit a casa s'haurien espantat.
Mercè.
Que a casa també van venir una nit, van trucar, perquè la por de tothom era això, de
que truquessin a casa.
De que truquessin, i van trucar, i la meva mare, com torno a dir, que era tan equilibrada, no es va esbarar gent, i va dir, què voleu? Diu, venim a buscar el seu marit. Diu, el meu home, diu, si està malaltíssim. Diu, no sé per què el veniu buscant. No, primer, que no era de res. Diu, i segon, que és cert, està malalt. Si voleu un certificat d'en Benapreix, us el portaré. Mira si era així, de ma mare. I el van deixar córrer. I llavors el meu pare també, com que no, pobre home, estava al carrer, sentat, era en un silló, es va fer dir, puc dir el nom, perquè llavors si és mort es viu. No sé, bueno, d'un d'aquests, d'un jafasso, i un dia diu, sei, no voleu venir a passeig? I se'l van portar a terra mar, i a mi la Quim em va dir, he vist un pare passejant aquest home, i uns plors, vaig dir, ara ens el mataran. I no, mira, anaven de passeig. Vull dir, també unes sí, coses...
Ara una de les, acaso el camió més gros va ser quan va agafar el pare.
Esclar.
El pare va anar a Barcelona, habitualment, per coses de la impremta, si la botiga, si paper, si això, i sempre quan arribava a Barcelona anava a casa de la meva tia, la tia Madalena. Arribava al Passeig de Gràcia i anava passant una estona. I mentre era allà, va venir les policies del CIM, Servei d'Informació Militar, perquè el meu cosí, el Manel, formava part de la quinta columna de Flange. O volia formar part, no sé si ben bé, però estava... i el van agafar. I llavors van anar a fer una escorcolla a casa de la meva tieta i van agafar els homes que hi havia, que hi havia un dependent de la botiga, de la peluqueria, i el pare. Si que és l'oncle, també haguessin fet, però en aquell moment estava fora. La nit que vam passar...
Sí. Està aquí dins.
Està aquí dins.
Està aquí dins.
Sí, era la...
Bueno, la nova... Vaig estar, en Patres Inxeques, a Vall Major, al Seminari, a Montjuïc, és igual. I al cap de 8 mesos, o 9, quasi un any, el van deixar anar amb un... en bon ofici del fiscal, diguent que havien jutjat i no l'havien trobat causa. Però va arribar a casa sense dents i molt i mal.
Arribem a les 11. I jo us agraeixo molt que hagueu estat tots quatre aquí. No sé si el temps ha passat molt ràpid o no. A mi m'ha passat molt ràpid.
Sí.
Jo no sé si hi haurà altres ocasions de poder-ne parlar, però almenys hem volgut avui que ens donguessin quatre records. Mercè, gràcies. Josep, gràcies. Samuel, gràcies. Maneu, gràcies. Una cosa més. Algú que ens ha trucat i ens ha dit el calç i la Santa Forma van estar guardades a Can Sabater, a la pastisseria, durant tota la guerra. Quan va acabar, la van tornar a la parròquia en processó. Deu i 58 minuts era el record que teníem fa 10 anys enrere d'un 22 de gener del 1939, del dia en què les tropes franquistes varen entrar a Sitges. El record que ens varen proporcionar en Josep Daleco, en Manel Carbonell, la Mercè Sella i en Sant Barratxina. Demà farà 70 anys del final de la Guerra Civil, amb més d'un reportatge de nou tornat a sortir el tema, però ens ha semblat interessant, com a mínim, recordar un testimoni de memòria històrica que vàrem tenir fa 10 anys en aquesta mateixa taula i en aquest mateix estudi. Arribem a les 11, en 5 minuts tornem, un testimoni també colpidor, però en aquest cas de l'actualitat, diem colpidor, com a mínim sensible, el de la presidenta del Club Natació, Laura Pinel, en companyia del seu gerent, Jordi Neira. L'entitat viu moments difícils amb l'esperança de poder-los resoldre. Hi haurà també, en aquest cas saben que el dia que vàrem tenir l'alcalde Vegeta amb nosaltres es va parlar també d'aquesta necessitat moral de l'Ajuntament d'ajudar el Club Natació, però ahir va ser una conversa intensa, en alguns moments doncs complicada, des del punt de vista emocional, la que es va mantenir en el temps de descompte a la gent de la natació. En 5 minuts els escoltarà. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.